Hola, què tal, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis. Avui tornem després de la pausa de l'estiu. Hem estat fent una petita secció, el suplement de l'estiu. I també podeu sentir més consells en directe cada tarda a l'Estat de Gràcia a les 17:45, sobretot els dimecres. Avui parlem de la relació entre el cos i les emocions. És possible que el cos ens digui coses sobre com ens trobem emocionalment o que la postura reveli aspectes sobre la personalitat? En parlarem avui amb l'osteòpata, director de la Clínica Arbi La Magna i docent Quim Vicent, autor també del llibre Aprende a escuchar tu cuerpo, de RBA. També serà amb nosaltres la Gina Estapé, dietista i cuinera integrativa, que avui ens parla de la moda dels pokeballs i de més enllà, per exemple, el Buddha Ball, i ens explicarà com preparar-ne. Això, i alguna cosa més que anirà sortint al programa, ja sabeu que passa sempre als Sants i Estalvis. Per cert, ens teniu a la vostra disposició a @santsiestalvis, al Twitter i a l'Instagram. Benvingudes, benvinguts i gràcies per ser-hi. I'm
aware and feeling alright. A Catalunya Ràdio estem Sants i Estalvis amb Adam Martín.
Quan no escoltes els teus sentiments, el cos fa mal. Aquesta és una idea que a molts es pot semblar revolucionari, però fa molts anys que belluga. Quan dic molts anys, dic centenars d'anys. Aquesta relació que hi ha entre el cos i les emocions. Avui en volem parlar d'això i també volem conèixer una mica més a fons l'osteopatia amb una persona que és un referent al nostre país, com dèiem, el Quim Vicent. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Adam.
Moltes gràcies per venir.
I tant, igualment.
D'entrada... És veritat, no?, que hi ha aquesta relació entre el cos i les emocions i que no se sap ben bé, al final un comença una cosa i acaba l'altra, no?, perquè està tot una mica interrelacionat.
Absolutament. Jo crec que inclús cada persona quan es lleva al dematí es troba en un estat anímic, no?, un estat anímic que li freqüència amb alguna emoció que li passa i això es manifesta en el cos d'alguna manera, no? Això, com tu deies, ve de molt lluny i... Crec que el cos té una capacitat bestial en intentar, com de forma conscient, intentar amagar per protegir-nos, però estem tan en constant transformació que quan portem les emocions de forma present tenen la capacitat de transformar-se, no? I això és una gran possibilitat que tenim, no?, els éssers humans, de poder fer això, no?
Això és una de les moltes coses que toca l'osteopatia.
Sí.
Avui volem conèixer una mica més a fons també el tema de l'osteopatia, que molta gent tampoc sap exactament què és, perquè per la majoria de gent sou fisioterapeutes més bèsties. Però clar, no és això l'osteopatia. Explica'ns una mica millor què és.
Per una forma senzilla d'explicar, perquè tothom ho pugui entendre, és com si poguéssim recuperar totes aquelles restriccions de moviment del cos. Totes. Però no des del punt de vista només com tenim fam els osteòpates de millorar les cervicals en forma de manipulació
directa,
els cracs crucs,
no? L'osteòpata, sí.
Això, gràcies a Déu, estem lluny de tot això. Estem com amb treball molt... O sigui, treball com de fàcies, d'un treball molt sutil que permetrem que el mateix cos pugui... Allò que diem que el metge intern que pugui ser capaç de millorar un mateix, no? No donem un impuls, donem un impuls en forma de potser, a vegades, pot ser estar en forma de carícia, eh? Vull dir que a vegades hem d'intentar respectar molt totes les profunditats del cos i aquí sí que després podem insistir una mica... Amb els anys que porto, poder el que més prioritari he anat a intentar treballar és la prioritat de treball que té el cos. Això és molt important, perquè l'osteopatia pot ser enfocada de moltes maneres, però osteopatia només hi ha una. Llavors, és saber què ens està dient el cos, amb quina profunditat, si és la víscera, és la vèrtebra, és el sistema nerviós, és el digestiu. Tenim molt clar on hem d'anar, canviar aquella informació i deixar que el cos canvi. I això és molt important amb l'osteopatia.
Hi ha algunes coses que són fàcils d'entendre.
Sí.
A mi em fa mal el colze, sí. I segurament, en aquell... Dic segurament perquè sé que no sempre és així, segurament quan tu manipulis el meu colze notaràs coses físiques, no? Notaràs coses allà. Però ja quan comencem a entrar en vísceres, per exemple, que estan a una altra capa, ja no tan tangible moltes vegades, o que no la veiem a simple vista, els que no dominem el tema, estem parlant d'un altre nivell, no? Què detecteu els osteòpates? Com ho feu? Més enllà de la cosa que és purament mecànica, no? Que és, tens aquest os que està una mica desplaçat cap a un lloc. D'acord, això és molt fàcil d'entendre. Però pel que fa als òrgans, per exemple...
Sí, això és molt interessant perquè si quan estudiem la carrera hi ha una part molt important que són les capes embrionàries, les formacions de totes les vísceres, de tot el sistema del cos. Això té unes profunditats. Quan parlaves de vísceres estem en un planell molt profund, realment profund del cos, on està també el sistema nerviós. Sempre quan parlem del sistema musculoesquelètic, l'exemple que em posaves tu del colze, o te'l posaré més fàcil perquè s'entengui millor els oients, quan tenim una lumbalgia, una lumbàlgia que tothom ho associa, oh, tinc un asiàtic, tinc una lumbàlgia. Si ho analitzem més profundament, possiblement tu puguis tenir una contractura que el teu cos fa especialment perquè ajudar-te a protegir el nervi. És a dir, jo tinc un ciàtic, el nervi ciàtic afectat, absolutament la teva musculatura, entre ells el rotador de la cadera, es contracturarà per intentar protegir aquest ciàtic.
I l'error meu és considerar que tinc un problema a la cadera, per exemple.
I l'error teu, a part de considerar un problema a la cadera, és que fem un tractament a base de matxacar la musculatura, perquè el que estàs fent és protegir d'aquest nervi. Per tant, una part terapèutica superimportant i que els alumnes insistim és intentar a buscar aquestes prioritats de treball. Per què? Hi ha un aspecte emocional de la teva vida que t'està frenant d'alguna cosa. Segurament ho repercutiràs en una part dèbil, com pugui ser una lumbar. Ens frenarà alguna cosa, no? Alguna cosa que no ens deixa estar tranquils, alguna cosa que ens fa com estar retinguts en aquest moment de vida, no? Això ens farà una lumbalgia, segurament. Això no vol dir que això prolongat amb el temps, evidentment, hi hagi una contractura muscular i hi hagi una afectació discal, no?
Que també s'ha de tractar directament, però l'origen és un altre lloc.
Exacte, això és molt important.
Per això moltes vegades moltes persones van a l'osteopata i diuen que raro, em feia mal a l'espatlla i m'han tocat els peus, per dir alguna cosa, no?
I tant. Bueno, jo tinc un exemple que li poso a una amiga meva que treballava en un banc, això li poso com a exemple perquè un dia vaig anar al banc i la vaig veure amb un mocador en el coll, això ple estiu, dic, però què fas amb un mocador? Hosti, és que no em puc moure d'una torticulis, no? Dic, no, vine a consulta.
Vine,
no? Perquè, clar, amiga. I quan vaig a consulta, vaig estar, dic, hosti, faig un test d'escolta que fem els osteopates, i tenia una restricció d'una cicatriu d'un apèndix que havia tingut fa molts anys. Jo vaig estar treballant mitja hora a cicatriu, res més que això. Ella, en un moment, perquè érem amics, em diu, què estàs fent tot el rato?
Dic, que em fa mal aquí dalt, no?
Diu, bueno, però et dones compte com estàs movent el coll ara? I ella es va quedar molt sorpresa. Segurament aquest argot amb els osteopates no ens sorprendrà ningú, no? Però clar, un pacient que li comença a treballar en cicatriu de fa tants anys que la tingui allà, instaurada, i que això, doncs, alliberant aquesta cicatriu, el seu coll comença a moure's amb normalitat, dona que pensar, no? Dona que pensar sense tocar res al seu coll, no? Perquè la prioritat era algo que em tirava d'una pelvis, algo que em tirava que estava descompensant el cos. Si aquí ens oblidem i ens anem directament al símptoma que és el seu coll i comencem a matxacar el seu coll, provocarem un efecte moltes vegades contrari, no? Que el que ens està intentant dir el cos, no?
Però segurament de la primera consulta sortiré bé del coll, no? Perquè m'han manipulat, sí. I potser no, la raó que sigui, però després empitjoraré, no se m'arregla el problema.
Bueno, si més no, el professional que està entrenat, doncs, clar, a vegades també tot té un aprenentatge i hem d'intentar, doncs, veure com respon el cos. No tenim cap recepta màgica i hem de saber que cada un té una història de vida i hem de veure l'evolució que fa amb les sessions, però sí que hem d'estar molt atents a com reacciona un cos, no? Perquè el que està clar és que hem de fer treballar amb el respecte del teixit, no voler fer més perquè ens han explicat que com més manipulacions millor, no? Jo crec que és molt important quan torni a tenir una mobilitat al cos deixar aquella sessió ja. És igual si dura 30 minuts que 45. L'important és que ja donar un equilibri al cos, sigui no sigui, no? Això donarà segurament més èxit.
Quines trobes que són les afectacions més comuns, les que passen més sovint per consultar? No sé si pots especificar-ho d'aquesta manera, no? Però potser em diries, avui en dia, no sé, les lumbàlgies, la cervical, problemes d'aquest tipus, o no ho sé, potser són altres.
Sí que amb els anys m'ha agradat molt, o d'alguna manera les hèrnies discals han sigut molt predominants a la consulta per la relació que en el seu moment i pionerament fa més de 20 anys li veiem amb la relació amb la boca. Això ens ha portat a conèixer tanta...
Això dius molt ràpid, després hi tornarem, hi tornarem, perquè estem una altra vegada en aquella cosa d'hèrnia discal, un moment, m'està parlant de la boca.
Sí,
però
sí, sí,
aparquem-ho de moment.
Llavors això, doncs, amb col·laboració, que col·laboro amb molts traumes i neurocirurgians i veiem que aquestes rehabilitacions funcionaven bé, doncs sembla que han prioritzat a la consulta, però amb els anys és veritat que t'arriben coses que jo crec que podíem fer un segon llibre ara amb això, amb les coses que t'arriben a la consulta perquè van molt lluny d'un simple musculoesquelètic, no? Sí, sí, de tot una mica, entre doncs problemes hormonals, digestius, migranyes, molts problemes d'ansietat cada vegada més, i nanos petits amb ansietat, que, bueno, és curiós, sí, sí.
Per tant, la base de tot, pel que estaves dient abans, seria l'equilibri del cos, no? Partiu de la idea de que tot ha d'estar en equilibri i que tot està interrelacionat. que això moltes vegades a la medicina més convencional, i dic més convencional per no començar a establir limitacions i barreres que no tenen gaire sentit, però a la medicina més convencional es mira més àrees concretes, no? Em fa mal aquí, miro aquí. Sí que alguns metges tenen la bona idea de considerar el tot, però això no sol ser així, no? Vosaltres intenteu veure la pel·lícula sencera, la foto sencera del cos, no?
Però també sabent el paper que ocupem. Això és important perquè per mi seria una política barata ara mateix criticar una altra. És com s'ensenya a les universitats, en el món de la medicina, i un pacient que em ve a veure per un factor multifactorial, on són gairebé totes les visites que em venen tenen un tema multifactorial. Clar, si em ve un problema digestiu, un problema lumbar, un problema del sistema nerviós, un problema de les hormones, i on l'enviem a cada especialitat? Llavors, això, des d'aquest punt de vista, si perdem el concepte integratiu, seria un error, almenys terapèutic, de rehabilitació. Una cosa que ens trobem, com cada vegada tenim més patologies autoimmunes, i des d'un punt de vista convencional, doncs, hi hagi un tractament farmacològic, el que sigui, i nosaltres podem complementar aquest tractament, doncs, intentar veure causes etiopatològiques, com podem millorar amb la seva salut intestinal, com podem mirar les interferències que puguin haver en boca, sobretot per complementar i per ajudar, perquè no podem nosaltres dir ara mateix és que tenim la realitat de tot. Sí que crec que la medicina hauria d'anar més orientada amb aquest factor integratiu i totes les especialitats anar molt interunides, perquè si no, sí que perdem el fil conductor, segur, segur.
Això és una cosa, després tornarem a lo de la boca i l'hernia discal,
sí.
Però ho tinc apuntat aquí.
Quedat això,
Però això és una cosa que feu molt a la clínica, no? Vilamagna, hi ha moltes persones de moltes disciplines, però que treballen tots de manera conjunta.
Sí. Sempre ens basem en una primera visita conjunta, en aquest cas doncs, les fem, si és una visita osteopàtica, la dirigim als que estem allà, però després fem una sessió clínica setmanal, més intensa cada mes, parlant una mica de l'evolució i d'aquest treball interdisciplinar, perquè si no, moltes vegades l'evolució del pacient o la seguim entre tots o se'ns pot escapar coses, no? Clar, és com destapar una ceba, no? Vas traient una capa però en poden sortir una altra que no la plantejaves a la primera visita, i això, la intercomunicació entre els terapeutes té que ser clau, sobretot seguint fidel a el que he anat treballant amb els anys, que és ordre prioritari de tractament. Si necessitem treballar les emocions, treballem les emocions. No tinc que donar sessions repetitives de fisioteràpia, ni d'acupuntura, o l'alimentació és molt important, però tothom té un moment que s'ha de treballar l'alimentació, no perquè si tothom comencem a treballar l'alimentació i gent que no està preparada perquè té una alteració del neurovegetatiu, no podem començar a dir-li no mengis gluten d'un dia per l'altre, que no et farà. Llavors hem de saber les prioritats, sabent que tot té importància, però qui actua primer, no?
Parlem de la boca,
sí,
ara sí.
Ara sí,
De la boca relacionada amb l'hernia discal per moltes altres qüestions. La boca tendim a pensar també, de manera errònia, que senzillament la manera com estan ubicades les dents i com ho seguem i tot plegat és un tema simplement estètic. Ens expliquen els odontòlegs que té més afectacions, però a vosaltres encara ens expliqueu moltes més, no?, de la relació que hi ha entre la boca i la resta de l'organisme.
Sí. La boca, des del punt de vista... A mi m'ha cridat molt l'atenció, vaig estar molts anys intentant comprendre on em portava tot això. La boca és un punt que forma part de la nostra salut, des del punt de vista de l'oclusió, com deies, no solament és un punt estètic, perquè simplement podem tenir mossegades de diferent tipus, com és una mossegada oberta, en aquest cas aquella mossegada que queda oberta per davant, quan ens podrà una tensió molt forta a nivell posterior, de tota la capa posterior de la musculatura, més prioritari doncs, a tenir problemes lumbars, a tenir problemes d'esquena. Podem tenir mossegades creuades, molt típica amb els petitets, i això fan que mosseguin sempre cap a un cantó, donen molts desequilibris a tot el crani, molts desequilibris al sistema nerviós, i després estan les infeccions o les genives inflamades, que tot això té la repercussió de totes les mucoses del cos. Si tinc una geniva que em sangra, no pots pensar que això es quedarà a la teva boca. Estàs veient amb els teus ulls, en el teu lavabo, que tens els intestins inflamats, perquè totes les mucoses estan inflamades per un sistema limfàtic. Això és una evidència científica. Després, altres molt importants amb bactèries...
Ostres, calla, perdona, Ara m'has descrit a mi,
Sí.
Has descrit una cosa que em passa a mi.
Pues és així, És així.
Va, segueix,
això és
perdó.
Molt important. Després, bactèries amb les periodontitis, les inflamacions, on està clar que hi ha infeccions bacterianes, això té una repercussió intestinal molt important i segurament les relacions que pugui haver amb un nervi que passa, que és el trigemin, que és un nervi de la boca i el facial... Això va molt unit amb un nervi que és dels ulls també, i aquesta unió d'aquests nervis et pot donar una actitud postural errònia totalment, no? Imagina la boca on ens pot portar. I encara t'afegiré a l'acupuntura, ja, evidentment, és una ciència ja molt... doncs, de mil·lenària, no? Doncs els camps interferents dels meridians, cada dent, com es relaciona amb una part del cos, com per exemple, o com poden ser els incisius, que són les dents de davants, amb una línia prostàtica, per exemple, un problema genital, és bestial, no? Tot això ho hem de tenir present en una recuperació.
Segur que hi ha molts oients i moltes oients que s'estan preguntant ara, sí, però què passa si tinc la... Com pot ser que tu em diguis que si tinc la mossegada més endavant em passa no sé què a un altre lloc del cos?
Sí, perquè el cos és un... Imagina't el cos com unes línies matemàtiques que tenim uns punts de captors posturals que poden ser els ulls, la boca, els peus, no? La mossegada és molt adaptativa a aquests temes posturals. Per exemple, el moviment dels ulls, els ulls es mouen a través de 6 músculs, no? Uh-huh. Es cansa amb molta facilitat. Quan deixen de fer la seva funció, pot ser que els ulls no es moguin. Quan jo faig un test de convergència, li poso un objecte que els ulls tenen que fer, posant-se guenyo.
Sí, sí.
Moltes vegades, si no pots fer això al cos i l'ull no ho pot fer, automàticament fa com tu estàs fent amb les cervicals, que fiques el coll amb una mica de lateroflexió. El coll l'inclines. I el teu cos, això prolongat amb el temps, la teva pelvis s'inclinarà, la teva trepitjada s'adaptarà. T'estic dient un exemple clar, com a través d'una mossegada pots estar trepitjant diferent.
Sí, però clar, si només amb el simple moviment dels ulls acabes trepitjant malament, què no passarà amb la boca, esclar.
Exacte. Els ulls són un captor de postures superimportants, superimportants. A més, a l'ull tenim una membrana, que es diu escleròtica de l'ull, que això va junt amb la membrana cranial, i en relacions de molta tensió als ulls et poden donar tensions lumbars, eh? I això ningú en trauma, no perquè no ho vulguin saber, és que és la nostra especialitat. I els traumes que col·laboro amb ells, això evidentment, això ha de ser facultat de medicina, i han tingut que fer molts anys per saber altres coses, però per això estem els fisioterapeutes o els osteòpates per ajudar això, no? Mm-hmm.
El Quim Vicent, com dèiem al principi, també és autor d'un llibre publicat per RBA, que es diu Aprende a escuchar tu cuerpo, amb el que vas tenir la sort de contribuir d'alguna manera, i en allà expliques moltíssimes coses, entre les quals hi ha doncs, d'on ve el tema de l'osteopatia, etc. Però hi havia coses molt sorprenents, com per exemple, i això és amb el que jo començava presentant-te, aquesta relació que hi ha entre la posició corporal o la manera de moure'ns o i la nostra manera de ser, les nostres emocions. No? Que aquest és un pas més endavant que encara pot generar més escepticisme, no? Dir... Què tindrà a veure, per exemple, que jo respiri per la boca amb la meva manera de ser, no?
Sí, moltíssim. Per exemple, a nivell de caràcter, com una persona es posiciona, aquella persona que va amb els ombros caiguts, amb una protecció del seu tòrax, com si ell mateix s'intentés encongir, com l'esposi que estic intentant reproduir ara, tot això provoca un tancament de totes aquestes cadenes musculars. Evidentment, són persones, no sempre tothom ha de passar per aquest embut, però aquesta manifestació psicocorporal t'està indicant un caràcter més introvertit, d'algú que es protegeix, que serà important o no treballar-ho, no ho sé, això ens ho dirà una vegada el tinguem a camilla, no? Però evidentment està dient que algú està intentant protegir-se, de la mateixa manera que les persones que van amb els ombros oberts, que inclús tenen les orelles més sortides, aquestes persones seran més extrovertides, són aquella línia de gravetat que anirà més endavant, amb més tendència cap a un procés més d'ansietat, no? No la persona que cau més cap al seu jo, que estarà més caigut cap a la seva, al seu ego i a la seva depressió, possiblement amb el seu estat. Tot això té una manifestació de la psicocorporalitat molt important, no? I això és una evidència clarament científica, no és una cosa que ens inventem els osteòpates, no?
Però a través de l'osteopatia es pot arreglar això? És a dir, si jo, per la meva manera de ser, tendeixo a seure'm de manera més encorbada, més tancat en mi mateix, perquè el meu caràcter és així, si tu m'ensenyes, o a través de les manipulacions que tu puguis fer, o del que sigui, a treure el pit en fora, a tenir una posició millor i tot plegat, repercuteix en el meu caràcter?
Milloraràs, absolutament. De fet, només que canvi una mica la teva verticalitat de la mirada en qualsevol element, pot ser una plantilla postural, pot ser una manipulació, pot ser un exercici, la teva perspectiva d'aixecar una mica la mirada i de veure el món de forma diferent, encara que sigui d'un missatge molt sutil, canviarà. I més enrere tiraré. Imagina't un nadó que perquè no ha pogut fer la llet materna, ha tingut que fer més biberó, llavors no ha estimulat el creixement transversal de la mandíbula, li ha quedat una mandíbula més estreta. Al tenir aquest creixement, que aquí relacionem l'oclusió més endavant amb el seu estat postural, aquesta respiració oral que no ha pogut desenvolupar aquest creixement de la mandíbula transversalment farà que no pugui respirar bé pel nas i respirarà per la boca, referent a com deies, eh? Uh-huh. I això farà que les seves cadenes musculars baixin amb una hipotonia, que les cadenes musculars no tinguin les suficients suport per intentar obrir-se, és a dir, que agafi la seva verticalitat, sinó al revés, que perdi aquesta verticalitat, tingui que tirar el cap una mica endavant i tot l'eix postural verí. I, evidentment, tot el que està tancat no té un moviment, no té moviment i, per tant, repercutirà a les seves emocions, absolutament.
Sí, senzillament, com que respiro per la boca, em entra menys oxigen o d'una manera diferent de com hauria d'entrar, menys eficient,
sí.
I això afecta el meu to muscular.
Sí, perquè tu a través d'uns estímuls que reps pels ulls, pels oïdes, a nivell de l'oclusió, pels peus, envies una senyal al teu sistema nerviós que en forma de reflex te'ls tornes i dones una resposta tònica postural. Si això hi ha un desordre d'estímuls, la teva resposta postural ja no serà, per dir d'alguna manera, en posició, en bipedestació i com té que ser, sinó més tancada, més torçada, dit vulgarment, no? Però hi haurà una adaptació. Això és important, per això és la postologia, no?
Tot això ho pregunto amb tant detall perquè sí que és veritat que moltes persones consideren que l'osteopatia és una mica estranya, però quan vas al fons de la qüestió, les coses s'entenen perfectament. Vull dir, d'esotèric n'hi ha molt poc aquí. Hi ha una relació molt clara, no?, entre els elements.
Molt clara. Després, bueno, moltes vegades arriben a la consulta gent que intenta fer règim si no s'aprima, gent que no li senta bé una simple verdura o simple vega. I moltes vegades ens trobem amb sistemes, un sistema nerviós vegetatiu alterat. És a dir, poso l'exemple, inclús el llibre a vegades ho comento també. Estem en una muntanya russa, seríem incapaços de menjar-nos un entrepà perquè no estem en una simpaticotomia, estem en un estrès. Això es pot mantenir mentre que dura l'atracció, però quan arribem a baix, el parasimpàtic regula això. Hi ha gent que està amb un simpàtic tot el dia, és a dir, que està en una muntanya russa tot el dia. Llavors, tot el que alimentació que mengi, això no pot digerir bé. Ja és poc important què menja, sinó tot el que mengi no el podrà digerir. Per tant, si hi ha una prioritat d'alteració neurovegetativa, l'haurem de tractar. Després tindrà més sentit el que deludem de l'alimentació. Per tant, cada persona és un món. Seria equivocat pel nostre món dir una lumbàlgia, una migranya... No té cap sentit. És el Miquel, la Laura, el Joan, perquè tindrà una història de vida, tindrà una postura, tindrà unes prioritats, absolutament. Si no, també ens avorriríem, perquè si no faríem protocols mèdics, no? I no podem fer això.
Per tant, totalment personalitzat, és clar.
Absolutament.
I, de fet, pensar el contrari seria absurd.
Jo deixaria la professió, eh? Si realment em digués les lumbàlgies, a la universitat em diuen les lumbàlgies has de fer això, això i això. Això podia aguantar un mes, però a mi m'agrada molt una mirada, el que m'està dient una mirada, què m'està dient la seva postura, què m'està dient un pacient a la sala d'espera quan camina, com es comunica, com tires el fil conductor perquè surtin altres coses. I, bueno, simplement, amb l'etiqueta de respecte a entrar a la seva vida, crec que el pacient té una gran oportunitat de... Ahir estava amb un psicòleg, perdona que digui això, perquè em va causar una impressió, una frase molt bonica. Em va dir la paraula recordar, no? No té res a veure semànticament, però recordar i li recordava passar-ho de nou pel cor, no? I totes aquestes emocions, és a dir, tens l'oportunitat de conèixer-te i portar aquestes emocions actualment perquè tornin a passar pel cor, tens la capacitat, com és l'univers, de transformar-se. Estem en una vida de transformació. Per tant, si tu tens capacitat de portar aquelles emocions que el teu cos te les amaga, però perquè tornin a passar pel cor, les recordem, possiblement tens la capacitat de transformar-les, no? I això és molt interessant a la salut.
Mm-hmm. El llibre Aprende a escuchar tu cuerpo dones molta importància, per exemple, a les circumstàncies que hi ha al voltant del naixement i el creixement d'un nadó, no?
Sí.
Has parlat abans, fa no res, de la diferència entre prendre el biberó i mamà, per exemple. Això hi ha persones, dones que poden, dones que no poden, dones que volen, dones que no volen, amb això no entrem, no? I la manera com naixem també pot determinar coses o condicionar-les, si més no?
Sí, molt. De fet, el naixement és un moment traumàtic per moltes vegades per com es produeix. Simplement desaprofitem moltes vegades, cada vegada menys, però la força de gravetat, que és una mica la tendència per intentar evitar el tiró del nen a nivell cranial. Cada vegada hi ha més consciència, no?, amb tot això a nivell osteopàtic. Està molt instaurat ja a nivells hospitals, però sí que és veritat que una cesària pot condicionar a certes dificultats del sistema immunitari simplement perquè no passen pel canal vaginal i tenen un perfil immunitari diferent. El que abans com per cesària no passa res, pot treballar, però hem de tenir consciència de que si comença a fer bronquitis, tot tipus d'itis, doncs tindrem una possibilitat amb les nostres mans i del coneixement de substituir, doncs, les mancances que ha hagut al moment del part. De la mateixa manera, uns fòrceps on hi ha una alteració de la morfologia cranial, si fàcil allà i en què tensions. Jo crec que la revisió osteopàtica està superindicada per afavorir pues, el treball del pediatre en el seu camp, nosaltres en el nostre, i ajudar un creixement que sigui el més òptim possible.
Mm. Has dit una cosa que em sembla molt interessant, que és, bueno, moltes, però aquesta també, que perquè dit així sembla. Només
no,
ha dit
la
una
aquesta,
cosa interessant
aquesta,
en tota aquesta estona. que és aquesta cosa de... hagis nascut com hagis nascut, hi ha una manera òptima, en tot cas, però tot es pot arreglar, tot té una solució, no? Sí, sempre es pot ajudar.
Sempre. És que si quan faig una conferència i dic això, totes les mans, hòstia, jo sento que culpable. Jo, dic, no, i, gràcies a Déu, som les persones que som per les coses que hem passat. O sigui, el que ha nascut per cesària és perquè tenia que néixer per cesària, i això és una evidència. Jo sempre aconsello, i això cada vegada, per això hi ha més consciència mèdica, que tot allò que el meu ginecòleg està de vacances i, per tant, et programa la cesària 2 dies abans, jo no ho aconsello. Evidentment això no és aconsellable. Si s'ha de fer necessària, i gràcies a Déu tenir la possibilitat per salvar vides i que es faci això, doncs benvinguda sigui, després la treballem. Però simplement perquè vull que neixi amb el meu metge de sempre escolleix una necessària, això seria per mi una equivocació, i una equivocació, o no estaria d'acord amb aquesta opinió, no? Però simplement tenim capacitat, sigui com sigui el naixement, d'ajudar a la normalitat de tot aquest tema.
Com és una consulta teva? Jo quedo amb tu i què passa? El primer dia, què és una consulta osteopàtica amb Quim Vicent?
Intento conèixer-te i ajudar-te a conèixer-te. I a partir d'aquí desenvolupem un pla de treball segons el que surti i les prioritats, perquè moltes vegades igual vens amb una idea i acaben sorgint altres, no? Perquè tirem d'aquell fil conductor, no? I veiem que la causa etiopatològica està lluny d'això que em venies a veure. Evidentment, mai perdo de vista el que et passa i el que realment et preocupa, però després m'adapto una mica a les necessitats i a les necessitats del teu cos. M'és igual el que tu verbalitzis, si no prioritzo les necessitats que diu el teu cos, que sap més que ningú en aquest sentit, no? Nosaltres tenim una...
Fa una mica de por, això,
No, perquè és que estem...
M'és igual que verbalitzis, però el teu cos diu més coses de les que dius tu amb les paraules.
No? Tu saps la quantitat de coses que intentem amagar simplement perquè ens trobem còmodes, no? No podem ressonar amb aquella emoció que em fa moure, sortir de la meva zona de confort, no?
O sigui que podem amagar el que ens passa a través de les paraules, però el cos mai menteix.
Mai. Jo ara tinc 45 anys i en els últims 5 anys de la meva vida he tingut la possibilitat de conèixer-me bé. Jo sóc gran amant de treballar-me les emocions i vaig a un psicòleg perquè em ve de gust anar i perquè a mi he tingut la possibilitat de conèixer personalment i això m'ha ajudat molt a entendre els pacients també, no? És una cosa que aconsello a tothom intentar conèixer-se, perquè moltes vegades hi ha gent que arriba al final de la seva vida i no es coneix, no? Actua amb una mirada, no? Actua amb una mirada i a través d'aquella mirada jutja tot el que li passa. Però no ens permetem el luxe de canviar la mirada, no? Quan canviem la mirada, canvia la nostra forma de veure'ns, la forma com hem viscut la vida i segurament les nostres fluïts i després diuen que hi ha autocuracions. No, simplement canviem la forma, permetem que el cos també canvi. La medicina ens ajuda a fer aquest camí, però el primer pas, la primera responsabilitat és d'un mateix. Si jo tota la meva vida la veig amb negativitat perquè sembla que tot em passi a mi, no hi ha cap medicina màgica que et salvarà. De la mateixa manera tampoc t'asseguren que ho vegi tot diferent i em curaré. Però la fluïdesa la teva energia canviarà i segurament hi haurà més possibilitat que hi hagi un canvi, no?
Per anar acabant, els límits de l'osteopatia quins serien a nivell mèdic, no? A nivell de... Tinc això, no, això nosaltres no ho podem tocar o no podem ajudar-te com tu esperes amb aquest problema que tu tens.
Hi ha contraindicacions en certes vegades, que això les hem tingut clares sobretot en el moment. En principi, de llibre i de manual, doncs, tenim la possibilitat, amb diferents tècniques que tenim, amb diferència de quiropràctica, són tècniques poc invasives i podem treballar. El que és molt clar, i això sí que insisteixo en els alumnes, és tot allò que és un tema mèdic, que això ho veiem a la consulta. Quan, per exemple, veiem coses que no ens quadren i que no és el nostre camp, doncs, per exemple, a vegades es ve veure una persona doncs, amb un problema cervical i després veus que algú està passant a nivell cardiovascular, que hosti, això, evidentment, doncs, derives. No? És molt més intel·ligent ser prudent aquí que voler posar-nos a les medalles de millorar, perquè estem per col·laborar i aquí el que volem és ajudar el pacient. No? La derivació és molt important. Igual que traumatològicament, del neurocirurgià, el digestòleg, jo no sóc metge, per tant no puc fer de metge. Però en canvi, tinc 2 formacions i 2 carreres en aquest sentit i puc ajudar molta gent a treballar amb el meu camp, no? És això, responsabilitat.
I per acabar, tu que estàs molt, molt amatent a les coses que passen,
sí.
Digue'm una cosa que inviti al pessimisme, és a dir, que faci que estiguem pitjor com a societat, però després una que ens inviti a l'optimisme.
Fins que la pregunta, no? Aquesta de la...
Va, ja em coneixes.
Gràcies, sí. Jo, la que inviti al, al... Començaré per la part que ens pot fer canviar. Canviar la mirada, habitualment, això és molt important. És un concepte bastant espiritual, però considero que és molt important que cadascú faci la seva reflexió. Canviar la mirada, el que ens han educat, perquè no som el centre del món, no som una cosa petiteta dins d'aquest univers i tenim la possibilitat de mirar d'una altra perspectiva, veiem que les coses són diferents. Després, les coses que ens... anem una línia, per mi, bastant equivocada a nivell d'educació, a nivell inclús a les escoles, com ens eduquen de coses, per mi, el sistema d'educació està fallant en moltes coses, hauria més d'haver més temps parlant d'alimentació, parlant d'hàbits saludables, parlant de respiració, donar un petit temps a la respiració i a la meditació, ho diria, estem lluny d'una consciència plena. És molt important aproximar-nos a la nostra consciència plena. Mm-hmm. Això.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Quim Vicent, osteòpata, director de la Clínica Arbi La Magna, autor del llibre Aprende a escuchar tu cuerpo, publicat per RBA. Moltíssimes gràcies.
Adam, moltes gràcies. I et volia agrair, ara que puc, de la teva part, personalment, col·laborar amb tu al final del llibre, que va ser tot un plaer i va ser una superexperiència. És per teu, també, aquest llibre.
Res, un 1%.
Ara és igual.
Moltes gràcies.
A tu, Adam. Never really wanted much.